Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Una plataforma d'experts, entre els quals arquitectes, arqueòlegs o conservadors de museus, han enumerat en una llista tots els espais, ja siguin esglésies, habitatges o antics equipaments, que corren el risc d'esfondrament perquè no s'han conservat correctament. Ho recopilen a partir de la informació que els han fet arribar particulars o entitats.
Nosotros entendemos que si la gente, la sociedad no está detrás del patrimonio, es imposible su conservación.
Fa 20 anys que ho fan i ho distribueixen en tres colors. El vermell, que són aquests patrimonis susceptibles de malmetre's irreversiblement, el negre, la llista negra, en què s'inclou aquell patrimoni que ja ha caigut a trossos, que ja no es pot fer res per recuperar-lo, i el color verd, que són aquells que s'han pogut restaurar, s'han pogut rehabilitar, és a dir, on s'hi ha invertit. A Catalunya hi ha una trentena d'espais a la llista vermella, per exemple, l'església de Santa Seclina de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva.
Hi ha molts elements estructurals que estan caient, que estan apuntalats, i l'estat d'abandonament va a pitjor.
I, per tant, és el bisbat a qui li tocaria posar-hi remei, però per ara no contesten els requeriments. A Tarragona, un dels edificis que tenen a la llista vermella és l'antiga fàbrica de tabacalera. Són 40.000 metres quadrats que van anar a parar a mans públiques.
Però, malauradament, quan es va recepcionar tabacalera per part de l'Ajuntament, no hi havia un projecte al darrere que fos viable.
I també és alarmant la situació de l'antic preventori de la Sabinosa, propietat de la Diputació de Tarragona i catalogat com a bé cultural d'interès local. Però no tot són males notícies. També hi ha espais que han passat de la llista vermella a la verda. Per exemple, l'església romànica de Santa Maria de Sarroqueta, al Pont de Suert. Estava en estat ruïnós, però ara s'ha restaurat i netejat.
Catalunya al dia.
De la importància de preservar el patrimoni artístic i també el gastronòmic. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
En parlarem des de Montsemanet, on avui es fa la trobada de gastrosàvies.
Són 250 dones d'arreu de Catalunya que han participat en aquest projecte. S'han catalogat 300 receptes amb l'objectiu de preservar el nostre patrimoni gastronòmic i reivindicar les cuineres que, com la Roser, han contribuït a transmetre'l.
Que ens animem a entrar a la cuina, que no tinguem por, que ho provem, que potser la primera vegada que fem un plat no ens sortirà com potser voldríem, però que val més intentar-ho.
I parlarem del nou centre de formació en pastures i boscos que tindrà la Conca de Barberà.
I estudiaran joves d'entre 16 i 29 anys en uns cursos totalment subvencionats i de titulació oficial que inclouran des d'ensinistrament caní fins a conducció de ramats.
Comprovem també com està el trànsit a aquesta hora. Equip Viari, Txell Garriga, com ho tenim?
Bon dia, Estel. Doncs força tranquil. La principal incidència la tenim a la Ronda Litoral de Barcelona. És l'únic punt amb retenció. Un camió avariat talla un carril en sentit Llobregat i hi ha circulació intensa entre el Fòrum i la Barceloneta.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui treva de temperatures gèlides, però demà se'n tornem-hi, no?
Doncs sí, bona tarda. Això sí, que ningú es pensi que anem a les temperatures tan i tan baixes que es van enregistrar entre dijous i dissabte. Això no s'ha de repetir. Aquesta setmana serà un fred més moderat, perquè recordem que el que vàrem tenir entre divendres i dissabte en alguns punts del país van ser els valors més baixos des de febrer del 2023. És a dir, més fred que qualsevol dia de l'hivern passat en alguns observatoris, no a tots. Per tant, arriba fred demà i sobretot dimecres i dijous, que és quan toca fons el termòmetre. I venim de suavitat avui, amb intervals de núvols aquesta tarda, amb vent aponentat i amb una mica de precipitació aquest vespre, que entre aquesta tarda i nit, a l'Alt Pirineu, Aran i Prepirineu Lleidatà, i amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.900 als 1.000 metres.
Molt bé, doncs gràcies, Francesc. I quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem d'esports. Montserrat Raya, amb quins titulars avui? Bon dia.
Bon dia. El partit espanyol Sevilla tanca avui la jornada 13a de primera divisió a les 9 del vespre en transmissió al Tot Gira Catalunya Ràdio. El Barça viatja cap a Londres, on demà jugarà la Champions contra el Chelsea, sabent que és en sol punt del líder a Madrid a la Lliga. Els blancs van empatar 2 ahir amb l'Elx. Empat del Girona també, que suma un punt de mèrit ahir al camp del Met, del Betis. En tot, l'equip de Mitchell segueix en zona de descens a la Lliga de Futbol. El Nàstic és ara desè en la classificació del grup segon de la primera federació de futbol, només, però, a 2 punts de la zona de play-off d'ascens. L'equip tarragoní ha encadenat 2 jornades sense perdre. I els germans Marc i Àlex Márquez han estat homenatjats aquest cap de setmana a la seva ciutat natal, Cervera, després de tancar una temporada històrica MotoGP.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb en Quim Balaguer a la sotsedició, amb l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i avui Miquel Jario al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs atenció amb les últimes dades que arriben del Centre d'Estudis d'Opinió. Aliança Catalana es dispara i empataria amb Junts si ara es fessin eleccions al Parlament de Catalunya. Són dades de l'últim baròmetre del CEO, que dibuixa un Parlament amb molta més presència de l'extrema dreta. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, Esquerra pujaria fins a la segona posició i Junts es desplomaria i cauria al tercer lloc, empatat, com us dèiem, amb els de Sílvia Orriols. Anem a la seu del Centre d'Estudis d'Opinió, al carrer Pau Claris, a Barcelona. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el PSC es mantindria al capdavant amb 38-40 escons, baixaria entre 2 i 4, Esquerra, segona força, amb 22-23 escons, pujaria 2 o 3. Junts, tercers, en perdrien 15 i empataríem amb Aliança Catalana, que s'enfilaria fins als 19-20. I Vox també pujaria dels 11 d'ara a 13 o 14. I segons el director del CEO, Joan Rodríguez, aquests dos partits cada cop tenen més coses en comú.
Álvaro Matrà,
que votarien Vox o que votarien Aliança, cada vegada s'assemblen més. I aquesta és una novetat que contrasta amb el que alguns podíem haver pensat fa un any, quan vam veure el perfil dels votants de Vox i Aliança, que sempre havien tingut alguns punts en comú, però que semblava més aviat representar dos extrems de l'eix identitari, que per tant representarien com dos tipus d'elector diferent.
El líder preferit per ser president de la Generalitat continua sent Salvador Illa, amb el 21% dels suports, segons Carles Puigdemont. Tercer, Sílvia Orriols, que dobla el percentatge, passa de 4 al 8%. I després hi hauria Oriol Junqueras i entra en escena Gabriel Rufián.
I el baròmetre, Pilar, dèiem, també situa el no a la independència com a opció majoritària entre els catalans.
Sí, el no a la independència té ara el 53% dels suports i, per tant, la independència tindria un 39%, baixa un punt.
I és una tendència que ja es va veient també en els últims baròmetres, que és que també es dispara l'habitatge com a principal preocupació dels catalans.
Sí, és la principal preocupació pel 31% dels catalans, i això passa als votants de totes les edats i de gairebé tots els partits, tret d'Aliança i de Vox, que situen com a primer problema la immigració.
Entesos, doncs moltes gràcies, Pilar García, des de la seu del CEO.
Que fa un salt de 10 punts. Ara ja és el principal problema per un de cada 3. La immigració entesa com a factor que posa en qüestió la identitat, el context i el lloc i la realitat en la qual un viu, és un factor que està estimulant molt vot cap a Aliança, en menor mesura cap a Vox, i de fet Aliança li estaria guanyant la partida cap a Vox.
I deixa'm afegir que la inseguretat ciutadana és el tercer problema pels catalans.
Doncs ara sí, gràcies, Pilar García. Bon dia.
Bon dia.
En 9 minuts haurem arribat a un quart de dues del migdia. Puja el nombre de víctimes d'agressions sexuals que arriben a les urgències de l'Hospital Clínic. En concret, en aquests 10 mesos del 2025 s'han atès 665 persones. Això és un 6,5% més que l'any anterior. Han augmentat també les agressions amb penetració i l'agressivitat dels agressors. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quin és el perfil de la víctima d'una agressió sexual que han atès aquí a l'Hospital Clínic?
Doncs la majoria són dones, el 87%.
17% davant del 13% dels homes. L'edat de la víctima és d'uns 25 anys, violada amb penetració, com deies, per una persona coneguda i en un entorn segur, és a dir, en la majoria de casos passen dins d'un domicili conegut. Aquest any destaca sobretot també l'augment de les agressions amb penetració vaginal, anal i oral en un 65% dels casos, davant del 57% de l'any anterior. I a més hi ha més lesions físiques i més violentes. Per tot plegat, el director de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, fa una crida a la societat i a les autoritats per frenar aquesta violència que qualifica de dramàtica.
Una crida no només a les autoritats, que òbviament també, sinó a la nostra societat, de que d'alguna manera tenim malauradament introduïda aquesta violència sexual a la nostra societat. I quan veus les dades que any darrere any segueixen creixent i, a més, tal com hem vist aquest any, amb més agressivitat, crec, sincerament, que tenim un problema i un problema greu com a societat.
I això que dèiem, que més de la meitat dels casos els agressors són una persona coneguda de la víctima i aquesta agressió passa en un entorn conegut. És el cas, per exemple, d'una testimoni amb qui hem pogut parlar, oi, Mònica?
Sí, és la Maria, té 37 anys i va ser violada pel seu oncle durant una visita familiar. Va trigar 2 mesos fins que va anar al clínic perquè va pensar que podia ella sola amb l'ajuda d'un psicòleg, però no va ser així.
Jo vivia mi vida en modo autopiloto, que no pude pensar bien. Tenía miedo de decir nada a nadie porque me sentía culpable. Supongo que muchas mujeres que sufren de una agresión sexual nos sentimos igual, que fue mi culpa, que yo hice algo mal para merecer esto.
Ha fet psicoteràpia des del maig passat i a dia d'avui pot tenir una vida normal, tot i que continua anant al clínic per recuperar-se del tot.
Mònica, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Una quarantena de monuments i esglésies de Catalunya estan inclosos a l'anomenada llista vermella del patrimoni pel seu estat de degradació. És un registre que elabora la plataforma d'experts i conservadors Hispania Nostra, amb la informació que els arriba de persones o d'entitats que estan preocupades per l'abandonament d'aquests espais, un patrimoni públic de tots i que ajuda a explicar la nostra societat. Girona Maria Rovira, com s'elabora d'entrada aquesta llista?
Sí, doncs, des de la plataforma recopilen elements molt degradats del patrimoni, com ara esglésies, castells o edificis singulars, arran de les peticions que els arriben i un cop verificat el seu estat s'integren en aquest registre. L'associació la integren experts en patrimoni, conservadors de museus, arquitectes i diverses entitats, i fa 20 anys que elaboren aquest registre. Víctor Antona és arqueòleg i portaveu del Comitè Científic de Llista Vermella.
La idea que sempre ha tenido Hispania Nostra con eso es lo de buscar el compromiso social en la defensa del patrimonio. Nosotros entendemos que si la gente, la sociedad no está detrás del patrimonio, es imposible su conservación. La lista roja surge como una plataforma con la idea de que sea la propia población, la propia sociedad, quienes en un determinado momento se preocupen por su patrimonio y lo comuniquen a Hispania Nostra de cualquier manera que ellos entiendan o que esté a su disposición.
Es tenen en compte uns criteris molt concrets.
Digamos, hay un comité científico que es el que analiza ese tipo de situaciones, ¿no? Que sea un problema o bien de desaparición, porque esté sometido a unas tensiones, o bien porque está ya en una situación de derribo o de destrucción muy avanzada, o bien porque esté sometido a problemas, digamos, de tensiones urbanísticas en algunas otras zonas. Nosotros valoramos esa situación y si efectivamente consideramos que ese bien está en peligro de desaparición total o de pérdida de alguno de los valores que realmente son significativos para su historia, pues entonces entendemos que debe entrar en la lista roja.
Posar el focus en aquest patrimoni pot incidir perquè els propietaris, sobretot si són administracions, decideixin intervenir, o bé que la societat organitzi per actuar. En aquests casos, la plataforma els pot ajudar amb línies de micromecenatge. Hispania Nostra elabora 2 registres més, la llista negra del patrimoni que ha desaparegut i la verda del que s'ha pogut recuperar.
Però pel que fa a la llista vermella, una de les últimes incorporacions, Maria, és l'església de Santa Saclina a Caldes de Malavella, a la Selva.
Sí, de fet, l'entitat Caldes en Acció va alertar de l'estat de degradació de l'església i el seu entorn i reclama l'actuació urgent del bisbat. Es tracta d'una parròquia rural amb orígens que remunten al segle XIII i amb modificacions posteriors als segles XVIII i XIX i que s'utilitza també per la tradició del pare Pelegrí. Oriol Portell, portaveu de Caldes en Acció i expert en patrimoni.
Bueno, Santa Saclina no és només l'església, sinó també la rectoria, que està en un estat de deixadesa inimaginable, a més que s'ha perdut ja la vitriera. Fa poc, per sort, l'Ajuntament va aconseguir que el bisbat, a través d'expedients sancionadors, fes el manteniment de la coberta, però tot i així no és suficient. Hi ha molts elements estructurals que estan caient, que estan apuntalats, i l'estat d'abandonament va a pitjor. A més, és un espai que es fa servir pel Pare Pelegrí, és un espai que està al mig d'una zona urbanitzada, no és que estigui al mig de la muntanya, que podria tenir molts usos comunitaris. No només no se li treu el potencial, sinó que no s'està facilitant la seva conservació.
Des del Patrimoni del Bisbat asseguren que estudien l'estat de l'edifici i la seva gravetat per posar-hi remei i que ja s'hi han fet actuacions, com les obres al teulat fa 5 anys. A banda de Santa Ceclina, hi ha 6 elements més de les comarques de Girona en aquesta llista. El poblat de Sant Esteve de Caulers, també a Caldes de Malavella, la Vila Romana, els Tolagassos a Viladamat, els castells de Vilaromà de Palamós i de Montagut a Sant Julià de Ramis, la Torre Rius a Sant Feliu de Guix i l'església de Mare de Déu dels Socors de Forallac.
Doncs tot això a les comarques de Girona. Gràcies, Maria. Però seguim aquest mapa encara de la llista vermella del patrimoni en perill a la demarcació de Tarragona. On la llista d'Hispània Nostra recull 10 espais que es troben en un estat molt greu de degradació. A més de castells i esglésies, també hi ha masos i altres edificis civils, entre els quals destaca l'antiga fàbrica de tabacalera a Tarragona o l'antic preventori de la Sabinosa. Anem, doncs, cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, la fàbrica de tabacalera arrossega força anys de degradació, tot i que els diferents governs han intentat revertir aquesta situació,
Hola, bon dia. Doncs sí, la fàbrica amb uns 40.000 metres quadrats de superfície va tancar l'any 2007 i després va passar a mans públiques. El regidor de Territori i Patrimoni, Nacho García La Torre, en parla.
Que venim d'una situació que és absolutament millorable amb la tabacalera, és evident. Jo crec que es va prendre una bona decisió, que era que la tabacalera passés a mans públiques i que comencéssim a plantejar que aquell fos un gran espai per la ciutadania, però malauradament, quan es va recepcionar tabacalera per part de l'Ajuntament, no hi havia un projecte al darrere que fos viable, que fos possible, i això ha fet, doncs, que durant tant de temps la tabacalera estigués tancada i sense un ús més enllà dels magatzems 1 i 2.
El complex acull alguns serveis municipals i es preveu que inclogui una escola universitària o un Institut Català d'Arqueologia Clàssica. A més, a llarg termini s'espera ubicar-hi la Biblioteca Provincial de Tarragona. Un altre edifici en risc és l'antic preventori de la Sabinosa, propietat de la Diputació de Tarragona, un recinte en estat d'abandó per al qual s'ha plantejat un seguit de possibles usos que no han prosperat. Altres edificis inclosos a la llista vermella són l'església de Santa Maria de Santa Perpètua de Gaià del segle XIX o el Mas de la Tallada del segle XII, però hi ha altres immobles rellevants que no hi queden recollits. És el cas de Cal Ardiaca, un edifici medieval a tocar de la Catedral de Tarragona que està en mans privades i es troba en un estat deplorable, ensorrat parcialment. L'Ajuntament hi ha hagut d'intervenir per garantir-ne l'estabilitat.
Doncs ara anem als que han pogut deixar la llista vermella. Per exemple, l'església romànica de Santa Maria de Sarroquet, això és el Pont de Suert, ha pogut traspassar aquest canvi d'estat respecte al seu patrimoni després d'una reforma que n'ha estabilitzat l'estructura. El temple, aquesta església, hi havia entrat el 2020 per l'estat ruïnós en què es trobava i que amenaçava fins i tot de fer-lo caure. Al Pont de Suert, Pau Rovira, l'actuació inclòs neteja, consolidació de murs i la reconstrucció de la volta del comunicador del comunidor amb la pedra original.
Hola, Estel, bon dia. Sí, l'actuació era urgent per evitar la ruïna completa d'aquest temple romànic del segle XI, un monument de gran valor patrimonial i també sentimental, tal com explica la veïna Maria José Escoll, que a més hi té els avantpassats enterrats allí.
Estan enterrats al cementiri de Santa Maria de Sarroqueta. Tots els avantpassats, els avis, els revesavis, i tots estan allí. Llavors sempre havia estat la gran oblidada perquè mai ningú l'havia tingut en compte. I ara, l'Ajuntament ja la va posar a la llista vermella i han fet les actuacions amb subvencions i ara és un atractiu més al poble de Sarroqueta.
Així doncs, gràcies a un clam col·lectiu de veïns, entitats i administracions, s'han destinat 65.000 euros per evitar la seva destrucció. El gestor cultural Sebastià Pons, un d'aquests artífecs de la restauració, dona més detalls dels treballs que s'hi han fet.
Ha inclòs un conjunt d'actuacions integrades. S'ha esbrossat la vegetació i netejat en profunditat el conjunt. S'ha restaurat la torre, que n'és l'element més important i reconstruït la volta del comunidor sobre la qual s'assenta utilitzant pedra originària i morter de calç. Alhora també s'han consolidat els murs i les coronacions del temple amb el mateix tipus de morter. I per últim s'han rejuntat els carreus de les façanes i s'han reforçat els arcs i murs de les finestres.
El pas a la llista verda del monument, declarat bé d'interès cultural, certifica la recuperació del conjunt i reforça el compromís local amb la conservació del patrimoni. Ajuntament i veïns confien que la nova situació faciliti futures fases de restauració i posada en valor d'aquest espai.
I a la demarcació de Barcelona, un dels recintes que deixaran la llista vermella és el Palau del Marquès d'Alfarràs. Està situat al Parc del Laberint d'Horta, que s'ha sotmès a una profunda rehabilitació, Quim Balaguer.
Sí, fins al punt que aquest estiu el Palau s'ha pogut tornar a obrir al públic després d'anys d'abandonament i ruïna. És un edifici amb mil anys d'història que ha tingut diversos usos i que ara és propietat de l'Ajuntament de Barcelona. La reforma del Parc del Laberint d'Horta culminarà quan s'acabi la renovació i l'arrelament dels nous xiprers que conformen l'estructura vegetal del laberint que s'han replantat. És el jardí més antic de Barcelona i un dels més emblemàtics, però no es podrà visitar fins l'any que ve.
Aquest Palau del Marquès d'Alfarràs, que s'ha salvat, però hi ha altres edificis que no tenen la mateixa sort.
Així és, la llista vermella d'Hispània Nostra identifica la demarcació de Barcelona una quinzena de recintes i construccions en un estat precari de conservació que en posa en perill l'estabilitat. N'hi ha de religiosos, com l'església de Sant Quintí de Montclar, al Berguedà, o l'església vella de Sant Sadurní, el poble penedesenc de Castellví de la Marca. D'altres, de militars, com el castell de la Popa, a Castellcí, o el castell de la Torre Salvana, a Santa Coloma de Cervelló. Encara que moltes d'aquestes construccions gaudeixen d'algun tipus de declaració d'interès, sigui local o nacional, la majoria estan en ruïnes i presenten un estat avançat de degradació.
Catalunya al dia.
La 1 i 21 minuts, doncs rescatar el patrimoni, com sentíem que demanen els conservadors, vol dir, bàsicament, rehabilitar-lo. I ens hem fixat en què passa amb l'habitatge, pisos i cases que els propietaris volen rehabilitar. I hem constatat que costa moltíssim perquè falta mà d'obra qualificada. Segur que us ho heu trobat si heu intentat fer obres a casa. Des que van començar a donar ajudes europees, ara fa 4 anys, la demanda s'ha doblat i el mercat està tenint molts problemes per respondre perquè no hi ha prou paletes, fusters o lampistes amb ofici. Les obres s'ajornen mesos i mesos en un sector que, a més, no ha baixat preus. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. El dia a dia de molta gent és, per exemple, el del Ferran, que vol fer una obra, i el del Ricard Oliva, que té una empresa de reformes a Barcelona i només un fuster que li funcioni.
He anat demanant fins a 4 pressupostos de diferents empreses i em passa el mateix. O que has de reclamar el pressupost, o que inclús has d'anar molt darrere de les empreses perquè et facin cas, no?
Avui en dia hi ha els cicles formatius, que sí que els ensenyen, evidentment, però no és el mateix després, a nivell professional, trobar-te amb les avaries, amb les diferents particularitats, perquè és això, avui en dia, assumir un ullet doncs per 1.200 euros que simplement t'està acompanyant, doncs és complicat.
El sector demana anar a l'arrel del problema i que l'administració ajudi en la formació dels operaris, tant dels que ja treballen com dels que es podrien incorporar al mercat com a mà d'obra. El degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa, ens ha explicat que la gent cada cop rehabilita més habitatge per guanyar en confortabilitat i eficiència energètica i també perquè si algun dia es venen al pis s'haurà revaloritzat almenys un 25%.
Tenim molts centres històrics a les nostres ciutats invertint en una bona rehabilitació. La qualitat de l'habitatge pot arribar a ser molt alta i, a més, promou aquesta ciutat de proximitat on tens tots els serveis a prop d'allà on vius.
Doncs una situació que requereix també formació, ho explicàvem l'altre dia amb els mecànics i ara doncs amb els paletes, amb els fusters i amb tots els oficis relacionats amb la rehabilitació de vivendes que va a l'alça. Més coses. Badia del Vallès creix per primer cop des que va néixer fa 50 anys. Avui comencen unes obres d'una nova zona comercial i de desenvolupament urbà. El projecte permetrà crear un centenar de llocs de treball i contribuir a les finances municipals, a més de millorar les connexions amb els municipis del seu entorn. Badia del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
És un somni, podríem dir, que es va fent realitat.
Sí, l'alcalde de Badia, Josep Martínez València, parla dels somnis dels que van arribar de fora fa 50 anys. Van crear la ciutat i remarca que avui aquests somnis encara es van complint i el municipi creix.
Aquesta proposta també fa que Badia doncs, guanyi llocs de feina, ofereixi també una oferta comercial mixta i millori el seu problema de finançament local.
La nova zona és a l'oest de la ciutat, a tocar del polígon industrial Sant Pau Riu Sec de Sabadell. A més de dos supermercats, Badia també vol assolir el somni de ser districte de la universitat.
Aquesta parcel·la d'ús residencial està enfocada a l'àmbit habitacional, universitari i formatiu, ja que Badia ha de ser un districte universitari, ja que continuem sent el nucli urbà més proper a la Universitat Autònoma.
L'Ajuntament reserva una parcel·la del terreny per equipaments i ha ofert al govern l'espai perquè valori si hi pot aixecar una residència pública per a gent gran. Les obres, amb un pressupost de 7,1 milions d'euros en urbanització, duraran un any. L'alcalde, membres de l'equip tècnic municipal, de la promotora i també de la direcció d'obres, sortiran al carrer amb punts habilitats per informar els veïns dels dubtes que puguin tenir sobre aquest projecte.
El Departament d'Interior mantindrà i estendrà a tot Catalunya el Pla Campai contra els delinqüents reincidents. Això ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en el balanç dels 6 primers mesos d'aquests desplegaments policials massius. En total, s'han detingut 500.000 de persones que acumulen més de 4.000 antecedents. Anem, doncs, cap al Departament d'Interior. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, són aquest 500.000 de detinguts, als quals hem d'afegir 180 investigats, 24.000 identificats en 135 dispositius desplegats a 28 municipis amb la participació de més de 6.000 agents. L'últim es va fer divendres i, segons la consellera Núria Parlon, es mantindran en el futur.
Des de Mossos d'Esquadra declarem una guerra a la delinqüència, però també als bulos. És a dir, tolerància zero contra el delinqüent persistent, que perjudica la bona convivència, que incideix sobre la sensació de seguretat i de confort de la població i de la ciutadania, però també contra els bulos i contra aquells que es dediquen a fer doncs, associacions a vegades perverses entre població immigrada, delinqüència i tot això.
La consellera Miquel també ha anunciat que crea una nova categoria de persones multireincidents. Això com ho justifica?
Sí, està centrat perquè els multireincidents se centren a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha uns 830 comptabilitzats que acumulen el 30% dels delictes. Doncs bé, fruit d'aquests operatius, Interior crea aquesta categoria que va més enllà del multireincident i és el delinqüent actiu amb risc de persistència. És un delinqüent que en general acumula menys delictes, però que ara es posa sota el focus policial. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
Per dir que un delinqüent és un DARP és que estigui cometent delictes, almenys dos, en els últims 6 mesos i que hi hagi comissió de delictes en els últims 2 anys. I sobre aquest nou concepte de DARP que ens serveix per tot Catalunya, tenim comptabilitzades 3.996 persones.
Pel que fa als índexs delinqüencials a Catalunya, Interior avança que aquest 2025, en general, els delictes estan baixant a l'entorn del 6%, sobretot els furts, però s'incrementen, Estel, els robatoris amb violència.
Tres minuts per 2:15, el Servei de Rodalies Catalunya ha tingut més de 900 incidències rellevants entre els mesos de gener i setembre d'aquest any. Incidències rellevants són les que causen retards de més de 100 minuts, o bé cancel·lació de trens. Això és una mitjana de gairebé 3:30 al dia. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, sí. Segons dates a les quals ha tingut accés 3CatInfo, pràcticament 3,5 milions de passatgers en van rebre les conseqüències al conjunt de línies. Entre les causes, prop de la meitat són atribuïbles a Adif, com a responsable de la infraestructura. Es tracta de problemes a la catenària, avaries de senyalització, els sistemes de comunicació o canvis d'agulles. El segon motiu són les causes alienes al servei, com ara l'atropellament de persones o el robatori de cable. I en tercer lloc, les avaries als trens. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, justifica tot aquest panorama amb aquest argument.
Els darrers anys s'està cometent una inversió històrica a Rodalies de Catalunya. Això suposa reprogramacions de servei i que el sistema sigui menys resilient davant de les incidències que es puguin produir. La capacitat de recuperació és menor que en situació normal.
Moltes incidències van passar a l'inici del servei. 2/3 a Rodalies, 1/3 a la xarxa de regionals. La R4 i la R2 són les línies més afectades.
I els transportistes es plantegen accions de protesta per reclamar millores en el tram del corredor entre Salou i les Terres de l'Ebre. Volen que es flexibilitzi el pas de camions per l'N340 i que no se'ls culpi del creixement de l'accidentalitat en aquest tram. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
La setmana passada, divendres, concretament, ja vam poder sentir els professionals de Tarragona. A qui s'hi suma ara aquestes crítiques?
Doncs mira, ha estat el president de la patronal espanyola Conetrans, Javier Arnedo, que avui ha estat a Tarragona per conèixer exactament la situació. Arnedo diu que el sector està fart que se'ls assenyali com a culpables del col·lapse viari en aquesta zona i demana accions decidides de l'administració. Adverteix que si no es fa res, estan abocant-los a fer protestes.
No som los causantes de accidentes en la carretera.
Lo digo sinceramente, y somos los culpables que nos quiten, que nos anulen y que digan, oye, el sector de transporte que no ande más por la carretera y que nos retiren, porque nos van a obligar a hacer una huelga y a parar otra vez. A eso es lo que nos van a obligar. Y aquí la única causística que hay es que no hay infraestructuras suficientes para el corredor del Mediterráneo con la cantidad de vehículos que pasan por aquí todos los días.
Veuen lluny la possible ampliació de carrils a la P7, demanant que els camioners que treballen a la zona puguin fer servir també la Nacional i que es retirin les línies contínues que ara impedeixen fer avançaments a la zona. Creuen que això permetria descongestionar parcialment l'autopista mentre es pren la decisió de construir més carrils.
Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs, com sempre, a aquesta hora ens aturem per fer un repàs a les notícies més vistes avui a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Cel.
A veure, avui comencem per Palamós i Sant Joan, hem de dir ara,
Hem de dir Palamós i Sant Joan, sí, el nou nom d'aquest municipi després de la consulta popular que s'ha fet aquest diumenge és una de les notícies més vistes avui a la web i l'app de 3Cat Info. Ha estat una votació, diguem que, en fi, no sé si ajustada. No havia entrat la polèmica, però jo crec que sí, vaja. Al final, un 54% de vots han estat pel sí i la resta en contra, per tant, a partir d'ara, doncs sí, ja entenc que s'hauran de fer els tràmits, etcètera, no? Però que Palamós es passarà a dir Palamós i Sant Joan.
Molt bé. Fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, parlàvem del sensellarisme i concretament també del sensellarisme dient que és una qüestió de gènere, és a dir, com afecta les dones, no?, viure al carrer i dormir al carrer. Era l'entitat Assís de Barcelona, la que en aquest cas s'encarrega estrictament de, no?, de les dones que no tenen llar i que deien que s'havia multiplicat per 4, doncs, en fi, el sensellarisme a la ciutat de Barcelona. Pensa que, segons la Fundació Arrels, 4.800 persones no tenen llar a Barcelona, de les quals es calcula que un 10% són dones. Clar, n'hi ha menys, no?, i expliquen a través de... Explicàvem l'any passat a través d'aquesta notícia, doncs, que tenen, doncs, els seus propis problemes, com per dormir al carrer, no?, i aleshores elles busquen refugi, però a partir d'aquí, doncs, comença l'explotació laboral o els abusos sexuals. Això sí, Estela, et volia dir molt ràpid que, justament sobre el sensellarisme, la Fundació Arrels necessita voluntaris perquè el 3 i 4 de desembre faran el recompte a la ciutat de Barcelona i, per tant, ja que avui parlàvem de sensellarisme, doncs us hi podeu apuntar a la pàgina de la Fundació Arrels.
Doncs fet aquí la crida, la nit de dimecres del 3 al 4 de desembre, persones voluntàries per fer...
Es necessiten 500 persones voluntàries. Déu-n'hi-do.
Sí. Doncs vinga, a veure si entre tots ho aconseguim. Gràcies, Marc, bon dia.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
Doncs seguim endavant amb altres qüestions, per exemple, la que fa referència als regants del Canal d'Urgell, que comencen avui a decidir si accepten o no l'actual proposta de modernització. En concret, avui es fa als Alamús, al Segrià, la primera de les votacions que faran les 20 col·lectivitats en què es divideix el canal i que és el més extens del país. Té 70.000 hectàrees de regadiu. És un procés per a Joan Álvarez que arrenca encara amb molts dubtes, eh?
Exacte, sobretot entre jubilats i arrendataris que han quedat fora de les subvencions per habilitar les finques. Són votacions prèvies a l'assemblea del 21 de desembre en què els 135 representants de les col·lectivitats tindran l'última paraula en funció del que s'hagi anat decidint fins a aquella data. No obstant, des del col·lectiu Manifest del Gran Urgell i Assaja han demanat aquest cap de setmana ajornar de manera indefinida la votació de modernització del canal d'Urgell. reclamen més recursos per condicionar les finques i transparència sobre la gestió de l'aigua sobrant que es generarà. El manifest defensa la modernització, però creuen que encara hi ha massa incertesa sobre l'actual projecte i què suposarà econòmicament per als regants. Jaume Parera n'és el president.
Pensem que aquest ha estat un procés que s'ha fet amb molta precipitació des del principi i que encara ningú ens ha sabut explicar el motiu. Pensem que la proposta de modernització que s'ha fet d'esquena al sector i s'ha fet d'esquena a la realitat dels usuaris o partícips dels canals d'Urgell, que la majoria són no professionals, més o menys un 80%.
S'afegeixen a Unió de Pagesos, que també va demanar ajornar la votació.
Montserrat tindrà un nou aeri, així ho han acordat aquest migdia el Departament de Territori i la Badia. L'objectiu és descongestionar i fer més sostenible l'accés al santuari i al parc natural, que cada any, atenció, rep prop de 3 milions de visitants. Anem cap a Monistrol de Montserrat. Nati Adell, és un conveni que contempla també altres accions.
Sí, bon dia. A banda de reforçar aquest transport d'alta capacitat amb la renovació d'aquest telefèric amb un nou aeri per descarregar Montserrat de cotxes particulars, es volen millorar també els enllaços amb R3 i les carreteres d'accés a la zona. Un protocol de col·laboració que s'ha assignat amb el president del Ferrocarrils de la Generalitat i també el gerent de l'aeri. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'expressava així.
L'aeri actual ha prestat un servei extraordinari durant pràcticament un segle, però l'envelliment de la infraestructura i l'augment progressiu també de visitants ens situen avui davant la necessitat de renovar-lo.
L'abat de Montserrat, el pare Manel Gasc, deia això.
Augmentarà el nombre de persones que podran pujar a Montserrat en transport col·lectiu, permetent reduir el transport particular per carretera. D'aquesta manera es podrà augmentar la comoditat del visitant, que no haurà de fer les pesades cues a la carretera degut a la poca capacitat d'aparcament que hi ha en el recinte, i de manera igual o més important, permetrà també reduir de forma molt considerable l'empremta de carboni generada en el parc natural.
A partir d'ara es crearan aquests dos grups de treball, un de tècnic i un altre de jurídic, que hauran de valorar les actuacions necessàries per la construcció i la gestió d'aquest nou aeri. S'ha d'estudiar quina és la inversió necessària, que encara no se sap, i la forma per explotar aquesta nova infraestructura a través de la constitució d'una societat privada amb la participació pública, on hi hauria, doncs, la Badia i Ferrocarrils.
Dos quarts i sis minuts de dues. Les olors dels plats tradicionals de la cuina catalana inunden avui el recinte de Montsant Benet. Cassoles, picades, salses, sofregits i receptes d'aquelles de tota la vida prenen el protagonisme a la trobada Gastrosàvies, que s'està fent en aquest antic monestir de Sant Fruitós de Bages. S'hi troben àvies, sàvies, de tot Catalunya, que preserven i transmeten les receptes ancestrals de la nostra cuina més tradicional. I amb elles, aquí a Sant Fruitós de Bages, Sucantipà. La Maria Guixà. Maria, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia.
Com anem per aquí?
Ai, mira, és una autèntica, ara ho deies, la portada, podríem dir que és una autèntica quelarre gastronòmica, perquè hi ha de tot, realment. Són 250 àvies, gastrosàvies, que avui s'han trobat aquí en aquest indret fantàstic i que han vingut del nord, del sud, de terra endins i de mar enllà, com diria la cançó, per compartir, doncs, coneixement, receptes, patrimoni, cultura de territori i per reunir-se i posar en coneixement unes amb les altres aquestes 300 receptes que ja s'han inventariat en aquest projecte, que està impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en col·laboració amb la Fundació Alícia, que avui fa una mica d'anfitrió de totes elles, et pots imaginar, no? Somriures, olors, ara ho deies, no? Totes estan contentíssimes perquè se n'enduran a casa receptes d'altres punts, altres punts de Catalunya. I ara que és hora de dinar i que tots més o menys anem una miqueta allò amb gana, doncs us presentem una de les 300 receptes que avui han sortit aquí, que estan inventariades, i ens arriba des del Serrallo de Tarragona i ens la porta la Joana.
Pels oients de Catalunya al dia, doncs es donaré la recepta del romesco, que és la menja marinera més important que hi ha. Ha sortit dels mariners aquesta recepta. I és, doncs, el pebrot de ferromesco, els alls, el pa fregit, i si hi ha unes ametlles, també tot picadet, i destejat amb un gotet de vi i tirat a l'oli calentet i quan afegir l'aigua, patates i el peix.
Doncs escolta, Maria, avui no tenim la secció de la Paula Molés de la recepta perduda, justament perquè la Paula és aquí també amb les gastrosàvies, però tenim aquí una fantàstica substituta, que és la Joana del Serrallo, eh?
Sí, és fantàstica, i la Joana, doncs, podríem trobar Joanes a tot arreu de Catalunya, i sobretot un dels missatges que han volgut deixar totes i cadascuna de les àvies és: atreviu-vos a posar-vos al davantal, no tingueu por, llanceu-vos a la cuina, i seria una mica la trobada d'avui un embat contra la pressa, contra el menjar processat, contra el menjar ràpid. També la recepta a totes aquestes presses i aquests neguits, aquesta cultura de la pressa, ens la dona la Rosella, és de Palou, aquí a tocar de Granollers, del Vallès Oriental.
Ah, i també els vull dir als oients de Catalunya al Dia que ens posem a davantal, que ens animem a entrar a la cuina, que no tinguem por, que ho provem, que potser la primera vegada que fem un plat no ens sortirà com potser voldríem, però que val més intentar-ho, i que no defallim, i que que estem convençuts de que allò que fem val la pena, per nosaltres i pels fills i pels nets.
Maria, ja trigues a encendre el foc, eh?
Mira, ara quan pleguem d'aquí, doncs cap allà, fer receptes.
Molt bé, escolta, només dic que al web del gencat.cat hi ha aquestes videoreceptes. Podem veure algunes d'aquestes gastrosàvies en un vídeo en què ens fan la recepta en lloc in situ, eh? En el seu paisatge que acompanya la gastronomia, com bé saps, amb aquesta vinculació que hi ha entre paisatge i allò de què és el plat a la taula, eh? Maria, doncs que ho acabis de passar bé i ens ho acabaràs d'explicar. Té records a la Paula, si la veus.
I tant, ens hem vist ja. Gràcies.
Vinga, fins ara. Merci. I ara una notícia que feia dies que esperàvem. Nosaltres i sobretot els pescadors, els d'arrossegament, disposaran de 13 dies més fins a final d'any per sortir a pescar. Això ho acaba d'anunciar el Ministeri d'Agricultura i Pesca i els permetrà tornar a la mar coincidint amb la campanya de Nadal. La gran majoria de vaixells havien quedat aturats, us ho hem explicat aquí diverses vegades, perquè havien esgotat la quota de dies, no podien sortir a pescar, per tant hi havia menys peix, més car i encara molt més tenint en compte que som a les portes de Nadal. Girona, Núria Peraire, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, com deies, Déu, acabem de saber, la campanya de Nadal és clau per als pescadors d'arrossegament i la majoria s'havien quedat sense dies o només amb alguns pocs per sortir a pescar durant el que queda d'any perquè estaven esgotant les quotes que marca la Unió Europea. Ara el ministre d'Agricultura i Pesca, Lluís Planas, acaba d'anunciar que cada vaixell d'arrossegament que treballi al Mediterrani tindrà 13 dies més fins a final d'any.
Y descartamos cualquier posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de pescado o de marisco durante estas Navidades.
En espera de veure la concreció de la mesura, que encara no la sabem, el president de la Federació Nacional Catalana de Confradies de Pescadors, Antoni Abad, considera a Catalunya al Dia que la mesura serà bona si els vaixells, que encara disposen de dies per sortir, donen els que els sobrin als vaixells que ja els hagin esgotat, perquè els que ja no en tenen, diu, amb 13 dies potser no en faran prou.
Entre el que li sobrava algun dia i el que li faltava, si fem un cap mas, voldria pensar de que es podria arribar a pescar fins final d'any. No tinc el document a la mà i no he pogut veure si això realment serà així, no? Que sigui tots per igual i després a qui li sobrin que els pugui aprofitar un altre company.
Aquest any 2025 es va reduir la quota i amb els 13 dies que s'han negociat a Europa, ara el Ministeri diu que aquest any es tornarà a recuperar la quota que hi havia el 2024.
Catalunya al dia.
La Conca de Barberà estrenarà ben aviat el nou centre de formació de ramaderia extensiva i paisatges. S'acaba de presentar el primer curs, que està orientat a l'especialització i que vol captar alumnes de tot Catalunya. Tarragona, Manel Sastre, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Què busca aquest nou centre?
Mira, l'objectiu és formar sobretot joves d'entre 16 i 29 anys en uns cursos que estaran totalment subvencionats i amb titulació homologada. La voluntat és que hi participin no només alumnes de la Conca de Barberà, sinó d'arreu de Catalunya, que vulguin dedicar-se a la silvicultura i al pasturatge en el futur. Carles Heredia és tècnic de Conca Activa, que és l'organisme que impulsa la iniciativa.
L'Apleta, com a centre de formació
Volem, doncs, evidentment, fer formació per totes les edats, però en aquest cas començarem, doncs, amb aquests límits i també conscients que els joves és el més important, no?, per mantenir viva i que tingui futur el sector de la ramaderia extensiva.
El pla formatiu inclou des de l'ensinistrament caní, la conducció de ramats, fins a qüestions relacionades amb la veterinària o la silvopastura. El curs durarà unes 200 hores. Després l'estudiant podrà fer pràctiques en empreses amb les quals s'estan ja tancant alguns convenis. Segons Moisès Ferreter, conseller comarcal, l'objectiu del projecte va més enllà de la formació.
És el cercle, doncs, de prevenir el gran incendi, de dignificar aquests joves que vulguin ser, doncs, pastors, poder continuar amb aquest cercle, doncs, amb aquest bestiar, què fem amb aquest bestiar, no només destinat al que és pasturatge, sinó també tot el tema d'emprenedoria, d'ajuts, d'assessorament, doncs, que es pot fer des d'aquí mateix, des de Conca Activa.
Les inscripcions ja s'han obert i des de Conca Activa ja han tancat acords amb allotjaments a la comarca perquè puguin acollir a un preu reduït l'alumnat que vingui de fora.
Està bé. A més, el pla formatiu de Conca Activa té previstes altres iniciatives, no?, per donar eines als nous empresaris.
Exacte, per donar suport als futurs pagesos i als possibles productors de formatges i làctics, per exemple. Des de Conca Activa volen impulsar la creació d'un obrador compartit. Aquest servei funcionaria com una mena de viver on diferents projectes empresarials podrien fer servir les instal·lacions per elaborar els seus productes. De fet, Conca Activa ja té experiències en aquest àmbit perquè té en marxa un altre vivier de celleristes per a elaboradors de vi, un de cerveses artesanes i un d'oli.
Entesos, gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
L'empresa Aigües de Banyoles ha instal·lat una planta per millorar la qualitat de l'aigua potable. Es redueixen els sulfats per complir amb la nova normativa i alhora es rebaixarà la quantitat de calç, també. Núria Peraire, l'aigua de Banyoles ha tingut històricament un gust particular. Ara potser canviarà la cosa, no?
Hola, bon dia. Sí, l'aigua es capta de l'estany. Recordem que no ha patit mai la sequera i el ser de l'estany té una concentració elevada de sulfats, sempre d'acord amb la normativa. A més, també té més calç. Ara s'ha instal·lat una nova planta de nanofiltres per tractar un terç de l'aigua. Ha costat gairebé 500.000 euros i es fa perquè hi ha hagut una actualització de la normativa que fa que els nivells de sulfats hagin de ser més baixos. Ho ha explicat l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.
El que passa és que ens han baixat els paràmetres. Abans era 1.000, no?, i ara els han posat a 450. Si et baixen el nivell de 1.000 a 450, estàs incomplint, no? Llavors, Salut ens havia avisat de dir l'aigua és apta pel consum humà, però cal vigilar aquests llindars.
Més endavant es valorarà si cal instal·lar una altra planta per tractar-ne més quantitat. Aigües de Banyoles subministra, doncs, a Banyoles, a Porqueres, a Camós, a Palol de Revardit, a Cornellà del Terri i a Fontcoberta.
Us parlem ara de la nova obra de Gabriel Calderón. És l'autor d'Història d'un senglar. Ara ens situa en un futur distòpic en què la intel·ligència artificial i els robots controlen la majoria de professions, també el teatre. L'obra s'estrena divendres al Temporada Alta i després es veurà també al Lliure de Gràcia. Barcelona, Valeria Huereda.
Bon dia. És Ai, la misèria ens farà feliços, on Gabriel Calderón qüestiona el paper de l'art, la identitat i l'ofici d'autor en una societat automatitzada.
Me parece un lindo chiste de la historia, que ahora venga la posibilidad de que los actores y las actrices que han sido quienes aquí durante 2-3 mil años han suplantado personas, sean finalmente suplantados por robots, máquinas o inteligencia artificial. Esta pequeña broma, una pequeña venganza, me permitía reflexionar sobre el teatro y sobre la vida contemporánea.
El dramaturg uruguaià, que també dirigeix l'obra, puja dalt l'escenari quatre actors que ara han de fer de regidors i de tècnics. Els interpreten Joan Carreras, Laura Conejero, Daniela Brown i Pere Arquillué.
No és només teatre dins del teatre, sinó que va bastant més enllà. És teatre dins del teatre, dins d'un teatre, per un teatre que parla del teatre, a més a més. Jo penso que és molt sorprenent, perquè és molt exigent, molt, però alhora és divertidíssim de fer.
Pel director del Teatre Lliure, Julio Manrique, és un futur que aterra tothom.
Aquí està aquesta distopia meravellosa, plena d'enginy, de pensament també, sobre aquesta cosa que ens ha terroritzat ara a tots, que és que un dia els robots ens suplantin i ho fotin tot molt millor que nosaltres.
L'obra s'estrena divendres, al Temporada Alta, i des de dijous de la setmana que ve i fins al 18 de gener estarà al Lliure de Gràcia.
L'amistat i el compromís polític que el pintor Antoni Tàpies compartia amb el cineasta Pere Portabella centrarà una de les exposicions més destacades del 2026 al Museu Tàpies de Barcelona, el del carrer Aragó. El centre també acollirà la primera gran retrospectiva de l'artista lleidatà Àngel Jové, és un dels més enigmàtics dels anys 70. Tornem a Barcelona ara amb la Montse Mas.
Bon dia. El museu s'afegirà a partir del setembre als actes del centenari del naixement de Pere Portabella amb una exposició sobre la relació personal, professional i ideològica del cineasta amb Antoni Tàpies. Una mostra que per Imma Prieto, directora del Museu Tàpies, reivindica el sentit crític davant del món.
La relació que ells van anar nodrint al llarg de la seva vida, podem exigir, no?, que l'amistat i el respecte cap a nosaltres mateixos només es du a terme d'una crítica profunda. Si ho aconseguim, comptarem amb peces de la col·lecció de Portabella, que són de Tàpies.
El museu explorarà la manera com s'exposava Tàpies a la Barcelona del 50 a partir del febrer. La programació també inclourà un recorregut audiovisual i olfactiu de Cristina Glucas per les quatre revolucions industrials, una exposició sobre l'artista sud-africana Penny Siopis, inèdita a l'estat espanyol, sobre l'apartheid, i també una exhibició sobre l'art pobera de l'artista multidisciplinari lleidatà Àngel Jové.
Molta gent deia, però hi ha obra de Jové? Doncs hi ha moltíssima, està a Lleida, i el que jo crec que cal que era treure-la dels magatzems. Vull dir, sincerament, no ens ho acabem. Estic molt contents i sorpresos de com un artista clau dins la historiografia de l'art català, jo crec que internacional, per la qualitat del treball que té, és un artista que cal tornar a posar al mapa.
A més, el 2026, el museu es projectarà internacionalment amb una exposició sobre Tàpies a l'Índia.
D'aquí 10 minuts haurem arribat a les 2 del migdia. El Gremi de Restauradors de Barcelona reclama a l'Ajuntament que concreti com quedaran les terrasses de la Rambla quan s'acabin les obres. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. El 2018 es va anunciar una retallada molt gran del nombre de taules i cadires i els restauradors ara estan pendents de saber si això es confirma. Escoltem Roger Pallarols, que és el director del Gremi.
Si definitivament han enterrat tota idea de reducció de taules i cadires, jo que cada local tindrà per poder fer la reconstrucció d'un negoci que, evidentment, ha quedat malmès amb tot aquest procés de transformació.
Per la seva banda, l'Ajuntament diu que la Rambla és una part essencial de la ciutat i respon al Gremi que, quan tingui la proposta, els la comunicarà. Raquel Gil és la regidora de Promoció Econòmica.
Volem treballar amb els serveis tècnics. De fet, estan tancant propostes amb compliment de la normativa com ha de ser aquesta tornada a l'espai un cop recuperat. En el moment que tinguem la proposta, la compartirem efectivament amb el sector.
Les obres de remodelació de la Rambla van començar l'octubre del 2022 i està previst que s'acabin durant el 2027.
I a Barcelona, l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera, que està previst que s'enderroqui per la futura estació intermodal, tenia al subsol un refugi antiaeri de la Guerra Civil. Segons ha pogut saber 3CAT Info, s'ha descobert ara, quan es buida l'edifici Joan.
Fonts municipals han explicat a aquesta emissora que l'espai s'està documentant per decidir quin ha de ser el futur de la troballa. La periodista Anna Sánchez, investigadora de Patrimoni de Refugis de Guerra a Barcelona, ens ha donat detalls de com era.
Aquest refugi antiaeri podria ser el refugi número 57, censat en el llistat de refugis antiaeris del 16 de juliol del 38, que aixeca la Generalitat Republicana, i està construït en galeria de mina, que és la tipologia de construcció més habitual.
Més enllà de la troballa del refugi, el manteniment o no d'aquesta estació, que va funcionar entre el 1922 i el 1990 per distribuir paqueteria, genera polèmica, no?
Sí, l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclama que es mantingui com a equipament. Des de Barcelona a Sagrera Alta Velocitat, el seu director general, Joan Baltà, ha explicat a 3CAT Info per què ha d'anar a terra.
L'edifici està situat completament desalineat i distorsionant, diguem-ne, el que serà l'ordenació tant de superfície com per cota, per elevació, del que ve en el futur. Des d'un principi sempre s'ha comptat que aquest edifici no hi seria per poder acabar l'estació i acabar tot el que s'ha de fer aquí.
Des de Tèrminus, centre d'estudis del transport, Joan Carles Salmerón dona arguments per mantenir l'edifici.
Perquè no hi ha cap motiu tècnic que justifiqui el seu enderroc, i en canvi és una gran pèrdua a nivell històric de tot el que ha representat el ferrocarril, no només per al barri, sinó també per tota la història de la ciutat de Barcelona. A dia d'avui, a la ciutat disposem de molt pocs actius a nivell de història ferroviària i seria incomprensible que es perdés un actiu d'aquest valor.
La planta baixa ha acollit fins ara oficines d'ADIF i d'enginyeries vinculades a l'obra.
Gràcies, Joan, bon dia.
Bon dia.
I afegirem encara que hi ha vaga al sincrotró Alba, a Cerdanyola del Vallès. Els treballadors alerten que les condicions salarials comprometen el projecte i afavoreixen la fuga de talent. És una protesta que coincideix amb un moment de creixement i una previsió d'inversió de gairebé 1.000 milions d'euros els pròxims anys per convertir-lo en un sincrotró de quarta generació.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Montserrat Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Espanyol tanca avui la jornada 13a a la primera divisió rebent el Sevilla, un partit que juga un dia i a una hora cap al tècnic de l'Espanyol no és el més adient.
I és que és la cinquena vegada aquesta temporada que els passa això en jugar en divendres o en dilluns. Fa uns minuts s'ha fet publicar la llista de convocats dels blanc i blaus. Han de saber les novetats. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, una llista sense sorpreses, on l'única absència és la del lesionat capità Javi Puado, que ja es troba en el tram final de la recuperació. La resta, tots els disponibles, fins a 24 jugadors en aquesta llista per jugar avui contra el Sevilla a partir de les 9. Ho dèieu ara mateix i també ho va remarcar ahir clar i contundent a la sala de premsa el tècnic blanc i blau. Els dilluns, per Manolo González, no s'hauria de jugar a futbol.
Jugar el lunes creo que no es bueno para la Liga, no es bueno para el fútbol. Creo que es una cuestión de sentido común. Si queremos que para la Liga haya espectáculo, que los campos estén llenos, jugar un lunes a las 9 de la noche cuando la gente al día siguiente tiene que ir a trabajar, no tiene ni pies ni cabeza. Después hay varias cosas que hay que aprender de otras ligas. No es lo mismo jugar en invierno que en verano, que a las 9 de la noche en invierno hace una rasca tremenda. ¿Qué hacen en Alemania? Juegan a las 3 y media o la Premier.
L'Espanyol arriba al partit després de dues derrotes seguides, disposat a trencar aquesta ratxa i després d'haver fet un reset durant l'aturada per seleccions. El Sevilla, amb baixes importants, fins a 4 jugadors, no seran avui a Cornellà al Prat. Carmona sancionat, Azpilicueta, Nianzú lesionats.
Doncs aquest Espanyol-Sevilla és avui a les 9 del vespre amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio des d'un quart d'hora abans.
Pel que fa al Barça, viatja cap a Londres, on demà juga la Champions, sabent que ha retallat un punt la distància amb el Madrid a la Lliga. Els blancs no van passar de l'empat a 2 amb l'Elx ahir.
Un Elx que es va avançar fins a dues vegades al marcador amb gols dels catalans Aleix Febas i Álvaro Rodríguez, però Hausen i Bellingham van empatar per als blancs. El segon gol del Madrid va arribar en polèmica. Vinícius va topar amb el porter de l'Elx, Iñaki Peña, i el va fer sagnar pel nas. Va ser just a minut 87 de partit. Éder Sarabia, l'entrenador de l'Elx, ho té molt clar.
Y luego la jugada de Vinicius, que no toca balón, que Iñaki despeja y le pega en la cara. De hecho, ya habéis visto cómo tiene la nariz. Es falta clarísima, falta clarísima.
Els blancs encadenen 3 partits sense guanyar, la derrota al camp del Liverpool a la Champions i els empats en Lliga amb el Rayo i amb l'Elx. Xavi Alonso, l'entrenador de Madrid, diu que no parla de crisi.
I com us dèiem demà, Chelsea-Barça, la Champions masculina de futbol, aquest matí, últim entrenament dels blaugranes a Barcelona.
Sapiguem també l'última hora del Barça amb Roger Arbosa. Bona tarda.
Bona tarda. L'equip s'ha entrenat avui també amb Marcus Rashford, que deixa enrere el seu procés gripal. Entrarà a la llista de convocats. En canvi, encara no podrà jugar Pedri, que no ha fet cap entrenament amb el grup. Avui tampoc. Flick no vol córrer riscos. I demà el canari també serà baixa. L'equip s'ha entrenat aquí a la ciutat esportiva per prioritzar el descans dels jugadors. Cap a les 4 volarà cap a Londres, des d'on sentirem Flick i Rafinha. A partir de 7:45, les rodes de premsa en directe al Tot Costa.
I pel que fa a la Lliga Femenina de Futbol, golejada el Barça al camp del CUE, el Llevant 0-4, gols de Peyor i Kika, i Pina i Alexia van marcar de penal. Pel que fa a les molèsties al maluc de Clara Serra Jordi, les proves que li han fet aquest matí confirmen que es tracta només d'un cop.
I ara parlem de bàsquet, triomf del Barça i del Joventut a la Lliga ACB.
Els blaugranes se situen setens amb 4 victòries i 4 derrotes, després de guanyar a la pista al Gran Canària, 61-72. Primer triomf en el redebut de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana.
Un partido donde defensivamente hemos intentado estar al nivel, hemos puesto toda la energía posible, más allá de ciertos errores tácticos. Durante el partido no podemos reprochar muchas cosas a los chicos porque lo han intentado todo. Pero luego nos faltó energía para salir para adelante, para correr en contraataque en primeros segundos.
El Joventut és quart a un triomf del Madrid i el València i van guanyar la pista a l'Andorra 76-83 i a la Lliga Femenina, derrota de la penya amb l'Araski 74-80 i acabem amb motor. Joel Esteban ha tancat amb la medalla de bronze la seva trajectòria mundial júnior de motociclisme. El pilot del Prat de Llobregat ha aconseguit un podi aquest cap de setmana passat al circuit Ricardo Tormo de Xest.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Les galeries d'art són un nòdul més de l'entramat cultural d'una ciutat. Sovint posen a l'abast una oferta diferenciada de la dels museus i, més enllà del seu objectiu comercial, també comissarien les exposicions. Creen un relat i estableixen connexions i relacions que ens ajuden a entendre millor el context en què hem d'interpretar una obra d'art. És el cas, per exemple, de la galeria Artur Ramon Arr, al carrer Bailén de Barcelona. Ara reuneix dos creadors de generacions diferents, però amb un propòsit comú: captar la veritat a través de l'honestedat de la pintura. Aquests dos artistes són Francesc Gimeno, realista compromès del tombant del segle, nascut a Tortosa el 1858, i Jaime Zúñico, que va néixer a Barcelona 36 anys després que hi morés Gimeno. Entreu a les galeries sense por, no cobren entrada, ni mosseguen, ni tampoc us miraran malament. Fins demà a la una del migdia.